Està bé, ja està. Sense més.
Va, al punt del migdia, anem amb sèries.
Ah, ja està. Què hi ha hagut? Què ha passat?
Anem amb sèries.
Què ha passat?
Aquesta pel·lícula, si la volíeu veure, per cert, es diu... Descansar en paz, sí. La trobareu a Netflix. Anem amb les sèries. Dues sèries ràpides. Una que ha estat com... He vist que ha començat a treure el cap, però que no n'havíem parlat gaire. Que crec que us ha agradat bastant, a Filmin. De fet, les dues són de Filmin, no?
Sí,
les dues, sí.
Les dues sèries.
Però són estrenes o cap de les dues és estrena?
Una d'elles
ja ha sigut aparició ara.
Una d'elles ja es va estrenar a la primera part i l'altra sí que és una estrena. Sí,
bueno, clar, ja la segona.
Està pocs dies.
Bé, anem primer per la segona part. És Sangre y Dinero a Filmin.
Ça les a tous rendus tard, l'argent du carbone.
Un marché sans régulation, sans aucun contrôle. Il existe dans votre tête, Lucas Jussier.
És la segona temporada, per entendre'ns, eh, Blanc?
Bueno, de fet era una minissèrie que el que ha fet Filmin és estrenar en dues parts. Va estrenar 6 capítols al mes de març, el primer mes de març, i ara ha estrenat, o de febrer, perdó, i ara ha estrenat els 6 següents. Aquesta producció francesa, que recordem que explicava la història de l'estafa del carboni, de com, doncs, tres tipus, doncs es van aprofitar del sistema doncs, que permetia que la gent pogués comprar doncs,
com... la possibilitat de
poder contaminar més.
Podies comprar quotes per emetre
CO2.
Més contaminació, podies contaminar més, no? Pagant una certa quantitat de diners, que és una cosa absurda.
Com quan pagues a Movistar per haver més canal, però el mateix, però partirà més merda a l'atmosfera.
M'he quedat sense dades.
I llavors el que aprofitaven ells es quedaven al que es deia
l'IVA.
I llavors, clar, van acumular milions i milions d'euros. I llavors aquí el que desenvolupa més és el cara a cara o l'enfrontament entre un dels mafiosos, que és el pijo, el ric, per dir-ho d'alguna manera.
És que són dos xavals de barri, diguem-ne, i un tio que és més de l'àmbit aquest...
Econòmic.
De la riquesa, no?
Un broker.
Un tio que ve de bona família.
I llavors hi ha el personatge del magistrat que interpreta el Vincent Lindon.
Increïble, Vincent Lindon.
Que està sensacional. I aquí
tots
el que fan...
molt bé, eh?
Sí. Aquest tram, aquesta segona part, jo crec que té un rotllo una mica Scorsese. D'alguna manera, crec que li va molt bé centrar-se això en l'enfrontament entre aquests dos personatges. A més, una sèrie amb moltes capes que està molt ben narrada i jo crec que és un final fantàstic per una de les millors sèries del que portem d'any.
Ah, sí?
Sí.
Boníssim.
La defineu així, eh?
De veritat, i ara més la tens sencera, o sí que n'hi ha
sí, la pots veure sencera.
Sangre y Dinero, a Filmin, la trobareu.
Molt
i
bé.
La segona és britànica, també la trobareu a Filmin, es va estrenar la setmana passada. No se n'havia parlat massa, però de cop ha començat a treure el cap d'aquí i d'allà i em sembla que us ha entusiasmat directament. La sèrie es diu Such Brave Girls.
Would you like me to take your clothes off?
No, thank you.
Would you like me to take my clothes off?
No, thank you. Mom, can you pick me up, please? I'm having a bigger feeling.
Què, noia?
Ostres, tu.
Durilla, eh?
És molt, molt bèstia, eh?
Per què és molt
bèstia? És una digna hereva de sèries com Fleabag. Tenim una família formada per la mare i dues filles grans, i són les peripècies d'aquestes tres persones i els diàlegs que tenen i la seva particular relació. I només et calen 5 minuts per veure les barbaritats que diuen. O sigui, és com agafar tot el que és avui dia políticament incorrecte i ficar-ho allà. Totes les coses.
Però
que
són tres dones.
No. Són tres dones.
Són la mare i dues filles adolescents.
Sí.
Però quan dius políticament incorrecte, en quin camp?
És una família absolutament disfuncional.
Suïcidi, avortament.
En relació a l'avortament, suïcidi, sexe...
Relacions sexuals...
Totes les coses temàtiques que es poden parlar avui dia de la generació Z referents a la salut mental, per exemple, s'empixa de tot això, però d'una manera molt, molt bèstia. I això és un comentari que vaig fer amb el Toni. És el que va intentar fer la sèrie Autodefensa de Filmin,
sí.
I no ho van saber fer tan bé, i aquí sí que ho fan bé. Ho fan molt bé.
A la britànica.
Perquè sí, però és que...
té moments que se't congela el riure, dius, ostres, tu, és que és una bajanada el que estan dient, però és que et fa riure.
Hi ha moments que et sents culpable de riure.
Autodefensa, sí. hi havia un esforç conscient tota l'estona per escandalitzar. És una cosa que vam comentar aquí. I aquí no ho fan. Et deixen anar les barbaritats més grans d'una manera completament orgànica,
surt bé. Sí,
natural.
Sí, i tant.
Hi ha una escena d'un avortament que és de lo més salvatge
bestial,
que he vist.
És bestial.
Amb una sèrie de televisió en la meva vida.
Jo, Xavi, jo, de veritat,
hòstia, tal
com estan les coses ara, que dir qualsevol cosa genera una hipersensibilitat a tot arreu, que hi hagi una sèrie tan valenta, que a vegades es pot equivocar amb algun gag, sí, però que sigui tan valenta i que se la jugui d'aquesta manera, a mi em sembla increïble.
Produïda per una televisió pública, perquè és producció de la BBC.
I m'agradaria destacar també que és una sèrie que jo crec que... jo ho he dit ja moltes vegades, que mira el feminisme des d'un punt de vista que jo no havia vist fins ara mai a cap altra sèrie, potser a Fleabag.
Per què?
Des del costat fosc, és a dir, des de totes les opcions equivocades, és a dir, des de tot el que és incorrecte, és una sèrie que en el fons realment és feminista, i a mi m'agrada molt això, és a dir, perquè no va als tòpics de sempre, no va als llocs comuns que tots coneixem, sinó que va pel costat més fosc, i ostres, a vegades incomoda, però està molt bé.
Sobre això del feminisme, sense haver-ho vist, perquè és que ara jo estic intentant entendre de què va, què vols, a part de què vols dir, tu estàs d'acord, no, també?
És que el que passa avui en dia és com que s'ha fet un discurs del feminisme, no? Que és que sembla que hi ha idees màximes que parlen per totes les dones. Mm-hmm. Sembla que hi ha un discurs que tothom ha d'adherir-se, perquè si tu ets una dona i no estàs d'acord amb determinades proclames, ja no ets feminista. Mm-hmm. I aquesta sèrie juga amb això, perquè agafa totes les idees que suposadament són feministes...
Intocables...
I els dona la volta i fa totalment el contrari. I a més és que juguen amb això de forma molt conscient i ho fa molt bé.
I és un cop de puny total a la correcció política. I si és d'aquestes sèries que no hi ha línies vermelles, si hi ha línies, les creua totes i tant se li fot.
Sí, sí, és dirigida per dona, també?
Sí, sí, la Kate Sadler.
Kate Sadler, que és la creadora i una de les... de les actrius, diguem-ne.
Guionista, i a més...
Ah, és una de les actrius. És la filla gran,
sí,
no?
Sí, és la que té problemes mentals, per dir-ho.
Bueno, a veure, tots tenen problemes mentals.
Sí, però sí, ells sí, estan acusats perquè havia estat en un manicomi, i ho diu.
Tothom té problemes mentals en aquesta sèrie.
Però el seu personatge havia estat en un manicomi, i ho diu diverses vegades.
Fins i tot això, el fet de l'estigma de les malalties mentals...
Sí, sí, també.
Com se'l passa pel forro tot el rato?
Sí, absolutament.
Hi ha converses entre la mare i la filla gran... que et poses les mans al cap i dius, hòsties putes, que li està dient, que li està dient.
Només un detall, quan elles són petites, el pare les abandona.
Sí, perquè elles viuen les tres juntes.
Sí, sí, el pare les abandona, i què els diu abans d'anar-se'n? Me'n vaig a comprar bossetes de te. I ja no torna mai més.
No, i a més és curiós perquè les dues protagonistes, les dues germanes, són germanes a la vida real, també.
Ah, sí?
Ho són. I de fet,
no moltes,
algunes de les experiències que expliquen a la sèrie són reals, o sigui, els hi havien passat amb elles. La Kat Sadler havia tingut problemes de salut mental i ella, d'alguna manera, és com fer un exercici d'un exorcisme, no? De dir, bueno, aboco...
Un exorcisme, però d'aquests que al final tenen més dimonis al cos.
Sí, 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 sí.
Que et surt malament.
Such Brave Girls, per tant, recomanable a tope, eh?
A Filmin, sobretot. Sí, jo la recomanaria, però que la gent sàpiga que veurà una sèrie molt, molt punky, que fins i tot podria ferir sensibilitats.
Mare Déu, senyor. Bé, doncs ho deixem aquí, què us sembla?
No.
Ara no, què vols?
Aquests 7 minuts que hem fet de més s'han de cobrar...
Sí. M'estan dient que tenim un document de veu sobre els joves que volen que escolteu, creat a la redacció, a veure si podem sentir-lo.
Uau, tios, veniu a veure, la casa ha crescut. T'equivoques, saps? És l'aigua que baixa.
Hey, Rob, guys, come and look. The house has grown.
Ah, aquí és la veu en català i en anglès, per veure la diferència. The waters are subsiding.
Ostres, no és tan pronunciada com la catalana, eh?
La catalana no es va fer molt més marcat. Tots podem tornar a sentir la versió catalana?
Uau, tios, veniu a veure.
Molt més forçat, eh? Molt més forçat.
Uau, tios. Ei, uau, tios.
Sí, sí, exacte. Bé, 12 i 8 minuts, ho deixarem aquí. Pantalleros, que vagi bé.
Molt bé, tio.
Vaig a fer unes lleties, tio.
Demà vens amb la Matrix o no?
Demà vinc a Matrix.
Setmana Santa,
eh? Sí, però et demanarà pasta, eh?
Però...
Aquest no va gratis, eh?
Parlem de les pel·lícules modernes de Setmana Santa. Matrix, Star Wars...
Dune, mira, Dune sí que és una pel·li de Setmana Santa.
Star Wars també.
Dune sí que... No, Star Wars no. Star Wars no. A veure, saps què passa, Bundó? Que ho estàs...
No forcis la màquina, Bundó. No estiris el xiclet.
És com un d'aquells senyors que fa globus en forma de gos.
Qui és Skywalker?
Saps què vull dir? I de sobte comença a fer dinosauris amb globus.
Qui és Skywalker?
Para't, calma't.
És Jesús.
Calma't.
Skywalker, el que camina pel cel...
Clar,
clar. Ostres, però compte, eh? Darth Vader és Satan...
Que passa que només vosaltres heu de veure un peplum. Només podeu veure pel·lícules de Setmana Santa que hi hagi un peplum.
Perquè són clàssics.
O que hi hagi les piràmides de...
Perquè són persones grans.
T'imagino a casa a la nit amb la tele apagada.
Queixant-se.
Aquesta és... Oh, Aquesta pel·lícula és Setmana Santa! Exactament és Setmana Santa!
Mira, de fet, aquesta música, si la posessis en una pel·lícula de Setmana Santa...
Quina obsessió!
Mira, 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 els armats estan passant, eh?
Sí, sí, sí.
Els armats. Eh? A veure, les desfilades dels armats romans s'assemblen als Stormtroopers.
Tom, Tom, posa la marxa imperial. Si posa la marxa imperial és de Ben-Hur.
És de Ben-Hur?
Pam, 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 pam,
ara buscarem la marxa imperial. No cal que la cantis, eh? No cal que
la 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 la
Via lliure amb Xavi Bundó.
Els dissabtes i diumenges del cap de setmana.
O algo así.
Qui és?
Bueno,
una cosa, de veritat. De cop, ja, vull dir que hi havia poca gent escoltant la ràdio perquè estem en Setmana Santa. Acaba d'expulsar a tothom. O sigui, ara tinc dues hores més que no sé. Bueno, parlarem al 8. Hi ha algú? Que queda algú.
Sí, sí, que
hi ha.
Vols que hi tornem a fer-ho?
No, no,
no. Ara comença tu.
12 i 10. Adéu-siau. Vinga, adéu passant. Adéu, adéu. Adéu, Noemí, és l'única persona raonable de la taula. Adéu-siau. Adiós, adiós, adiós. 12 i 10. Aquesta gent és insuportable, de veritat, eh? Socors. Deixeu-me sortir d'aquí. Va, anem a actualitzar la informació aquesta hora del matí, a les 12 i 11 minuts ara ja. Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
La policia neerlandesa ha aconseguit alliberar tres hostatges d'aquesta cafeteria que us explicàvem, del municipi d'Eida, als Països Baixos, després que un home hagi entrat dins l'establiment amenaçant amb immolar-se.
Sí, la policia d'aquesta població d'uns 5.000 habitants ha encerclat la zona, establint un cordó i ha desallotjat prop de 150 domicilis. I també de botigues dels voltants, tot i això, segons les autoritats, de moment no hi ha indicis que l'home que ha entrat a la cafeteria a primera hora del matí tingui com a objectiu cometre un atemptat terrorista. Alguns mitjans neerlandesos parlen de diverses persones retingudes i especulen que a l'interior de l'establiment hi podrien haver inicialment quatre persones, que podrien ser els treballadors del local. En qualsevol cas, tot i l'alliberament d'aquestes tres persones, es manté el dispositiu policial en espera de noves informacions. A Catalunya, tot i que avui representa que no ha de ser un dia intens a les carreteres, ja que l'operació sortida va acabar ahir al migdia. A aquesta hora, dos accidents generen algunes cues a la P7, entre Gelida i Martorell, entre l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, on hi ha un carril tallat, i també entre Parets del Vallès i Mollet. En total hi ha més de 10 quilòmetres de circulació amb congestió en aquesta via. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Doncs a aquesta hora, algunes vies que registren doncs això, desplaçaments, sobretot locals, on hi ha més volum de trànsit, vies de costa, i també alguns punts afectats per accident. Comencem amb aquests, a l'autopista P7, a l'altura de Parets hi ha hagut un accident ja fa una estona, queda encara un carril tallat en sentit Girona i aturades des de Mollet fins a aquest punt, que afecten també de retruc a la C33 en uns 2-3 quilòmetres també a Mollet. A la B20 també hi ha hagut un accident a Montgat, aquí amb un quilòmetre de retencions en sentit nord. I d'altra banda, a la B23 també per un accident a Sant Feliu de Llobregat, hi ha dos carrils tallats i també un quilòmetre de cues en sentit Barcelona. El que dèiem, també volum de trànsit a altres punts, la P7 a Martorell mateix, en sentit sud, la C31 a l'altura de Cubelles o de Calafell, en sentit sud també, o la Nacional 340, diferents trams entre el Vendrell, Comarruga i també Creixell. És tot, molt bon dia.
Avui també continuem pendents del temps, perquè la borrasca Nelson tornarà a complicar la situació a casa nostra a mesura que avanci el cap de setmana. Per tant, especial precaució a les carreteres, a la natura i al litoral, tot i que l'episodi fort del temporal s'espera que sigui demà. Martí Oliveres.
Sí, pendent sobretot de l'estat de la mar, que tornarà a complicar-se aquest diumenge. Ja a partir d'aquesta nit de dissabte compta onades de 2 a 4 metres d'altura a la costa, especialment de Barcelona cap al nord, cap a la Costa Brava. Aquí, delicada la situació, amb un temporal del sud-oest de Garbí, un vent constant també que serà aquest onatge, acompanyat a més de pluges que arribaran a partir d'aquesta nit. Serà el moment en què plourà més comarques, serà la primera tongada de pluges, perquè demà, després d'un matí tranquil, a partir del migdia Sant Tornem i tornarà a ploure moltes comarques, tot plegat acompanyat d'un ambient més fred amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.600 metres.
I a aquesta hora comença la baixada dels Reiers de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. És l'edició número 35 que s'ha pogut fer tot i la falta d'aigua, malgrat les poques pluges dels últims anys. El president de l'Associació de Reiers de la Riera del Segre de Coll de Nargó, Àlex Ferrer, ha explicat en declaracions a RAC1 que la baixada es mantindrà definitivament a la primavera per assegurar que hi ha prou cabal al riu.
Any per any vèiem que no podíem la festa a l'estiu i que a la primavera s'ha convertit en un espai perfecte, tot i que l'aigua no és la desitjable, ja que n'hi ha més de la que ens esperàvem, però la suficient per poder fer la festa correctament. Al final, el canvi ha sigut lligat per les condicions meteorològiques.
L'any passat ja van fer la baixada a la primavera i el resultat va ser positiu. Més volum d'aigua i també més espectadors per fer-ho coincidir amb la Setmana Santa.
El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a petardeofest.com. Yeah! Qui salga!
Esports, el Barça torna avui a la Lliga després de l'aturada de seleccions amb el partit a les 9 contra les Palmes a Montjuïc. Ferran Torres i Cancelo estan a punt per reaparèixer i Christensen continua de baixa i s'assuma a les absències de Pedri, Gavi, De Jong i Valde. L'equip canari, que dirigeix des de la banqueta Xavier García Pimienta, té la baixa del lateral cedit pel Barça Julián Araujo, que està lesionat i també té clàusula de la por. Jugat allà a primera divisió, Cádiz 1, Granada 0. A segona, l'Espanyol va empatar 0 al camp del Burgos i depèn dels resultats d'Eibar i Elx per continuar en posició d'ascens directe al final de la jornada. I Nigel Hayes Davis és el primer jugador a anotar 50 punts en un partit de l'Eurolliga de bàsquet. Ho ha fet a la victòria d'aquesta nit del Fenerbahçe, que és el seu equip sobre l'Alba de Berlín, per 103-68.
Passa un minut d'un quart d'una del migdia. Gràcies, Víctor. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
De seguida saludarem el Nando Jubany i després, per tota aquella gent que us costa dormir o que dormiu massa o que teniu anècdotes vinculades amb la son o afeccions de qualsevol tipus, de seguida vindrà el doctor Eduard Estivill, metge especialista en trastorns de la son, avui que alguns dormirem menys perquè efectivament canvia l'hora a partir de les 2 de la matinada, les 2 seran les 3, horari d'estiu. Abans de que ens fiquem en tot això, recordeu que ja tenim aquí, ja està a tocar, la gran gala dels Premis DRAC. És dimarts, dia 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona. Allà hi entregarem els premis als guardonats en una gran gala que podreu seguir en directe des d'allà i també a través de les xarxes. Amb les actuacions d'un autèntic fenomen fan com és... Baby, hello, fue bonito, ya que tu vitat nous. Paul Thin, finalista de l'última edició d'Operación Triunfo. Allà hi serà, els Premis DRAC en directe. I també una veu que ens va visitar aquí al Via Lliure fa tot just una setmana. 100%, 100%. La Maria Jaume, que ha deixat una mica el folk tradicional que la va fer famosa i que buscarà sons més electrònics. Serà una gala que començarem a partir de 7:45 del vespre amb premiats, que ja sabeu qui són, l'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al-Ahdal, el Festival Sonar, els RCR Arquitectes, l'Àngel Velasco, a la Muixca, el Michel, l'entrenador del Girona, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot i l'Antonio Díaz, el Mago Pop, en el premi Tot Som Un, que heu anat votant els oients a les últimes setmanes. Si no us voleu perdre tot l'espectacle, encara hi sou a temps, i algunes entrades per anar-ho a veure in situ, entreu a racu.cat i ompliu el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona, i amb el suport també de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1. Sergi Pàmies. Clar. Jo tenia la sensació des de fa 30 anys que fa que col·laborem que s'aplaudia molt. En els últims anys que ja s'aplaudia de manera gairebé malaltissa. Aquesta era una impressió. T'he de dir que entre aquesta percepció i les dades, jo estava equivocat. És a dir, s'aplaudeix molt, però no tant com jo havia percebut. Si ara jo fos un metge especialista en bata blanca, et diria, senyor Clapés, aquestes primeres impressions que tenien de que vostè tenia una malaltia que era l'aplauditis, sàpiga que no la dic.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i seran 2:15 del migdia. Hola, Nando Jovany, bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Tu descanses per Setmana Santa o tampoc?
He fet una mica de descans, però perquè hem tancat Can Jovany, hem obert Escòdol Foradat a Formentera, i ara estic a Baqueira, que tanquem a Baqueira, per tant...
Però si no has descansat
ni una vegada. Amb una hèrnia discal, que estic fet una merda,
amb
un avi... Estic argolat, que sembla un avi, molt malament.
Això pel de Carme, malament, una hèrnia, no...
També és de Setmana Santa, ha sigut una santa setmana.
Sí, va, hi havia crucis que portis, que porta Déu-n'hi-do l'Ando Jovany. Ja sabeu que conversem amb ell a l'hora del gas, aquesta hora del matí. Deia, tu tens tancat ara el Can Jovany, el tens tancat aquests dies, no?
Sí, tanquem vacances. Fem vacances sempre, fem després de Nadal, en fem ara i en fem a l'estiu una mica.
Molt bé, perfecte.
Perquè hem d'agafar forces. Però després, com que tenim dates positives, doncs engeguem a Baqueira, tanquem a Baqueira i engeguem a Formentera.
És que tu no t'ho muntes bé, això, Nando?
És la manera d'istriure't, no? És per estar distret, tot
això. No hi ha manera que puguis tenir 5 minuts tranquils, Escolta, almenys per celebrar la Mona i tot això, ara que és Setmana Santa, què?
M'agrada molt la Mona. A mi m'agrada molt la Mona. La celebro, jo, m'agrada. Sempre la celebrem, soc padrí, amb el fiol, amb els meus fills, amb els padrins dels meus fills, ho fem des de tota la vida, des que érem petits ho fem. El meu fill gran ja té 24 anys i encara ho seguim fent.
Que bo.
Vull dir que ens trobem tots i ara ja som quasi bé, em sembla que som 24 el dilluns.
Déu-n'hi-do, 24. Ara m'expliques com és el dinar, però llavors, dius, tu ets padrí d'algú, algú és padrí teu, qui és el teu padrí?
El meu padrí era la meva padrina, ja estic morts, pobrets, ja estic morts. Era el meu avi i la meva tieta Mercè, que ja no la tinc. Ja
molt
no,
bé.
Ja no. Que això no...
La Mona per allà no t'arriba, diguem-ne.
No, la Mona ja no m'arriba. No, sóc jo que regalo la
Mona. A regalar mones, està molt bé. Clar, no sé si el dia dilluns, per exemple, que dius que tu sí que ets padrí i que et regales i tot això, quantes en teniu? Si sou 24 persones, quantes mones es porten a Can Jovany?
Hòstia, ens passa... Mira, que em porten 5 o 6 mones, valen? Però com que som així, de friquis, doncs hi tenim aquests pastissers que són mundialment famosos, que són l'hòstia, perquè això en parlarem ara, que fem aquestes mones que no són mones, sinó que són obres d'art, doncs ens fan coses tant quan jo vaig anar al Dakar, em van fer una mona pel Dakar, com el Lluc Rosell l'any passat que va fer un elefant, que encara el tinc, és a dir,
no em
van fer una àguila, una àguila, la mida d'una àguila, d'un còndor, que encara el tenim a casa perquè no te'l pots menjar perquè és una obra d'art. Et sap greu. Allò aixafar-ho, no? Però encara tenim mones de l'any passat i ens arribaran les d'aquest any, imagina't.
Home, la del Lluc Roselles de l'elefant era brutal, No sé si... Crec que va guanyar el premi amb això, no? Amb el de millor pastisser o xocolater...
No, xocolater del món.
Del món?
El Lluc hi tenim una relació especial perquè va començar amb nosaltres a la cuina.
No fotis!
Va estar al Mas d'Osó, va estar i a Can Jovany, i després va veure que això de la cuina no li agradava, però la pastisseria sí. I va començar amb el món de la pastisseria i l'any passat va ser campió del món de xocolata.
De xocolaters,
sí. I no només de xocolaters. I quan és de xocolaters han de fer tant bombons com peça de xocolata com una peça gran. I amb la peça gran sí que va guanyar amb aquest elefant que feia 1,80 m o 2 m, no sé.
Una barbaritat.
Una bestiesa que el va acabar muntant el Fuixón també... com es diu aquests... aquests, aquests magatzems, el Harrods.
Ah, Harrods.
Va muntar, l'elefant el va muntar Harrods, l'aparador del Harrods i tot, vull dir que és dels xocolaters més famosos que hi ha ara al món.
No, no, totalment. Bueno, i no tenia la... No és la pastisseria de... Treballava, no sé si encara hi és, el Carme, a Vic, no?
Exacte. Ell, ell està dins de Pavixa, que tenen forns de pa, i des de fa uns anys ells se'n van cuidar de la pastisseria de Pavixa, i tenim la sort que té, que Pavixa té, a part de tenir forns a tota la comarca, doncs a dins dels forns ven els pastissos i els dolços que fa el Lluc, no? I pots encarregar el pastís, pots encarregar la mona, i ara ha fet una nova fàbrica de xocolata, que allà hi centra la xocolata i fabricació de xocolata, que ho va obrir, que també es pot visitar i pot anar la gent directament, que està al parc d'activitats econòmiques de Vic, el polígono, vale? I allà es pot anar a buscar la mona, es pot anar a comprar els bombons, la pasta de cacau, la crema de cacau, tot. Clar, és increïble.
Això que deies de l'elefant amb el que va guanyar, després en va fer les mones, és a dir...
elefants petits.
Elefants petits, exacte. Petits. No el de 1,80 o de 2 metres, sinó el, de, el que puguis portar al cotxe o cap a casa.
I ara, si entreu a la seva pàgina web, al seu Instagram de Lluc Urselles, aquest any ha fet una cosa molt xula, vale? Que ha fet com si fes els caps dels animals, que ha fet les ovelles, la vaca, la cabra, el porc, i he tallat com amb làmines, saps, que és molt guai, com si fos tall llangonisses, que són els animals del Mercat del Ram, saps que al Mercat del Ram de Vic es posen els animals, i ell sempre doncs busca aquest llenguatge i aquest, bueno, que tingui tot un sentit, no? I ell ho lliga tota la comarca, és un tio de la comarca molt estimat, bueno, se l'estim molt bé, està fent una cosa molt bona
i molt bon tio, per altra banda
molt bona persona,
molt bona gent, bona persona. Quan hem pogut parlar amb ell, a més un encant, el Lluc Urselles. Sí,
és així. Després també vam fer el llibre plegats, aquest últim llibre, l'apartat de xocolata el vaig fer amb ell,
sí.
I ell va fer un llibre de xocolata l'any passat, que jo vaig fer el pròleg. Vull dir que hi ha molta relació.
Però escolta'm, el tema de les xocolates, compta, perquè hem parlat moltes vegades dels grans cuiners que hi ha a Catalunya, però de xocolaters i de pastissers hi ha una trajectòria espectacular, eh?
Hombre, goita, des de l'escrivà, el pare escrivà i el fill escrivà. I ara el Nit Escrivà, és a dir, l'Escrivà ja va ser un dels millors xocolaters del món, de tota la... bueno, increïble, era un home molt adelantat a el que es feia en el seu moment. Després teníem l'Enric Rovira, que l'Enric Rovira ha sigut increïble, l'Oriol Balaguer. Bueno, és que me'n descuidaré, és
n'hi ha molts,
perquè hi ha un grup de joves que ho fan hiperbé, a part dels pastissers, que també són molt bons, però és una bestiesa.
Brutal.
Una cosa molt bèstia el que tenim aquí.
Escolta, em deies, el dilluns us trobeu tota la família, 24 persones, sí. 6 mones o no sé quantes manes has dit?
Les que calgui.
I cuines tu, representa?
Sí, jo faré dos garrins, rostiré ja dos garrins.
Som.
Vai, ja en saps, jo ja saps.
Acabes al mateix puesto, tu, allà, eh?
Sempre. No, home, no, perquè aquest dia s'ha de rostir. No, és que passa que baixaré de Baqueira. Llavors els tindré, ja me'ls posaran a rostir el dematí, són quasi bé 5 hores al forn, valen molt a poc, i després es rosteix al final, i jo, o la persona que tinc a casa, me'ls posarà a fer a les 9 de matí, que me'ls vaig deixar a punt, i arribarem i farem un bon vermut, croquetetes, una ensaladilla, un canaló per cada un, i gas.
I avall. Escolta, i ara que hem parlat de la figura de xocolata, ens parlaves del Lluc Urselles i el famós elefant i tota la pesca, però clar, la mona, en realitat, a banda de la figura, que s'ha fet molt popular, és el pastís. Que jo no sé quin és el que tu t'agrada, és a dir, el que tu faries, et compraries i de primera seria...
Bueno, jo el que m'agrada és el de mantega, és la Sara.
Ah,
que tot l'any és la Sara,
Hosti, que
és aquest de mantega, valent. Jo, la mona, tota la vida l'he demanada de mantega. A mi m'agrada, després a casa em porten d'aquestes mones, però quan et dic 6 mones són la part de sobre, perquè la gent, els nens, avui, els fiols, els padrins, comprem les mones la part de sobre, la part de l'escultura, el Messi, la pilota...
Exacte.
Nosaltres també l'Inxa fem aquesta pilota del Messi d'or, que també n'hem vengut moltes, que vaig estar a punt de dir, hòstia, fem-la com a mona i em fotem a vendre com beneits, però és que no tenia temps.
I ara no,
no
per arribar,
temps de fer tantes coses. No. L'any que ve poder m'hi posaré, perquè aquest any no tenia temps de fer tantes coses.
Però això, precisament avui a l'informatiu ho dèiem, ha coincidit, a més l'època de la mona, Nando, amb una pujada brutal del preu del cacau, no? Que això no sé si es nota a les mones o
no,
ja ho heu notat vosaltres o què?
Això passa una cosa, a vegades la gent ens pensem sabem que... Bueno, ja vaig escoltar per una entrevista que li van fer l'Oriol Balaguer. Sí. Bueno, és a dir, al final, la fava de cacau, el que posarà és el cacau. ¿Vale? El cacau, la fava de cacau, al final és, és l'ingredient principal de la xocolata, però és l'origen. És l'origen, es paga poc. És a dir, no pujarà un 70% el preu de la xocolata.
Yeah.
Això podeu veure en reflectit, que pujarà un 15 o un 20%, yeah, o poder menys la xocolata l'any que ve. Valen? Per què? Perquè és un procés que la fava de cacau és el principi de tot. S'ha de deixar fermentar, s'ha de secar, s'ha de fer la crema de cacau, s'ha de barrejar amb el sucre, s'ha de més mantega de cacau, etcètera. Valen? Aleshores, aquí es fan barretes de xocolata o se'n fan d'altres elaboracions amb xocolata. Valen? Aleshores, no pujarà, no serà una puja increïble, i jo crec que tots ens en sentim molt contents, perquè això ve de llocs on els elaboradors, diguem-ne, que es guanyen molt poc la vida a països tercers mundistes, normalment Sud-amèrica, i llocs on els costa guanyar-se la vida, i si els hi podem pagar una mica més al cacau o origen, jo crec que tothom ho agrairà, no? Perquè ells, sobretot, que es guanyin més bé la vida, ens va molt bé. Sí, perquè tant. Són aquests pagesos productors que sense aquest cacau no podem menjar aquesta xocolata tan bona.
No, és així.
Saps?
És així.
Vull dir que ja ens està bé pagar-la una mica més.
I tant. Dos quarts d'una del migdia. Escolta, Nando, abans que t'acomiadi, t'he de fer una pregunta una mica personal. Perquè ara, aquesta nit, saps que ha canviat l'hora, no sé si t'has...
Sí.
Aquesta
sí.
Nit, a les dues seran les tres.
Una hora menys, no?
Una hora menys, exacte. Vale. Llavors, la pregunta és, perquè de seguida tindrem el gran doctor Estivill aquí al programa, i farem una mica de consultori. Què tal dorms?
Jo li vaig fer cas,
Li vas fer cas?
Sí, quan no podien dormir els nens, nens petits, ells deien que els nens no els hi fessin prou cas, i els fèiem cas que se sentissin, que els sentides, però els hi has de deixar plorar.
Sí, una mica d'això. Però tu dormir dorms bé, a part dels crios.
Jo dormir dormo com un àngel.
Sí?
Bueno, miro d'anar a dormir tranquil, però quan caic mort... Ja saps que jo faig mitja jornada. Ai, només treballo mitja jornada.
Sí, home, mitja jornada.
Com a mínim, mitja jornada, sí. 12 hores.
Sí, exacte, la meitat del mitja dia, jornada. Exacte.
I quan em poso el llit, quedo mort.
Val, o sigui que descanses bé.
Sí, són 5 hores o 6 o 7.
Mira, aquest és el Nando.
Dormo, a vegades m'agradaria dormir més de 5 o més de 6.
Ai, Nando.
No les puc dormir, però les descanso.
Mira com descansa el Nando. Ai, Nando.
Ai,
doncs escolta, d'aquí una estona tota aquella gent que tingui anècdotes amb coses de la son, que es desperti a la nit, que tingui algun tipus d'afecció, el doctor Estivill, en parlem d'aquí una estona. Anècdotes, vull dir, d'haver-se dormit en algun lloc o en alguna... Tu t'has dormit en algun lloc estrany, Nando?
Jo m'adormo tot arreu. Jo quan me sento, com que sempre vaig molt cansat, diu, el meu avi deia que els cansats som els que fem la feina. Valent? És veritat, perquè els que no fan la feina no es cansen.
És veritat.
Jo em llevo el dematí, ja em llevo cansat.
Totalment.
Sempre estic cansat. I a la que estic un puesto que no m'interessa gaire el que em diuen i no m'atrau gaire el que passa, ja quedo dormit.
Clac, ha dormit. Bueno, doncs, de seguida, anècdotes de tot tipus, al WhatsApp del Via Lliure podeu enviar notes de veu ara mateix al 606-2564-39. 606-2564-39. A través del Twitter, també del correu electrònic vialliure@recup.net, i mirarem de preguntar-li també i de posar-lo en debat amb el doctor Estivill. Una abraçada. Que vagi molt bé, Nando.
Escolta'm, sobretot a tothom, les tradicions no les podem deixar perdre.
Sí, noi.
Comprem les mones, els fiols, fem el dia de la mona i celebrem-ho, que si no, aquests pastissers, si no es guanyen la vida, malament, eh?
Totalment. Una abraçada, Nando, que vagi molt bé.
Una abraçada molt gran. Bona
adéu,
mona.
Adéu-siau, bona mona. Adéu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
El preu Lidl és... el millor preu.
Emporta't 400 grams de filets de pollastre ara per 2,59. T'estalvies un 20%. I mig quilo de tomàquets cherry pera per 1,19. T'estalvies un 40%. Lidl, marca la diferència.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebequeta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, apunta tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui.
Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Niele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia, la participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant,
sort. Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda tenim...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu líder us explica tot el que passa. RAC1 Migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Inocente Díez, coordinador del club de futbol La Torreta. Primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC1.
Tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
12 i 36 minuts. Bé, avui és aquell dia tan estrany perquè ho hem normalitzat que sigui així, però és una animalada. A les 2 de la nit seran les 3, o sigui, es volatilitza una hora, us fem veure que és molt normal, però no ho és, i passarem del horari oficialment d'hivern a l'horari d'estiu. Per tant, passarà allò que passa cada any, que tenim el mateix debat, que els que ens llevem d'hora per anar a treballar diem que dormim una hora menys i el resta de la gent diu, no, però jo dormiré el mateix. Bueno, doncs aquesta és la situació. No sabem si es notarà o no, hi haurà gent que sí, hi haurà gent que menys, però avui volíem aprofitar per parlar de la son i per parlar d'aquest canvi d'horari, d'anècdotes, de rareses sobre la son o d'afeccions, la manca, l'excés de son també. Per exemple, hi ha oficis on malauradament t'has d'acostumar a certs horaris, com per exemple en aquest cas dels treballadors d'aquest programa, que tenen diversos horaris al llarg de la setmana. Però, per exemple, la vida d'un pilot d'avió com el Jordi Martín, que ens ha enviat una nota, que treballa per la companyia NCA i fa vols intercontinentals.
En 4-5 dies potser he fet unes 20 hores, 3 vols, 6 hores enrere, 3 hores enrere i 17 hores cap endavant. Això és una setmana normal en el que és la meva empresa. Tenim operacions al voltant del món, amb la qual el canvi d'horari és una cosa a l'ordre del dia. La millor manera per evitar el jet lag, jo no n'he trobat cap. Ho he provat tots els mètodes, dormir abans. Hi ha gent que fa servir la pastilla de melatonina.
Endavant i endarrere, i ara tira un fus horari cap endavant i endarrere. Molt dur això, eh? Ara de seguida ho parlarem, a veure si hi ha alguna solució o no. Com s'ho manega, per exemple, un vigilant de seguretat com el Jordi Catalán, i que fa torns d'aquests llarguíssims?
En el meu cas, els torns que fem són de 12 hores diàries, de 7 a 7, de 8 a 8, i compaginar això amb la família i els animals que també tinc gossos i per sortir a passejar i tal, i compaginar-ho amb dormir, pues, la veritat que és una mica cansat. Però bueno, ho anem sobreportant. Dormim una mitja de 5-6 hores diàries el dia cap més. A base de cafès som zombis amb cafeïna que anem tirant el dia a dia com es pot, i sobretot portant-ho amb molt d'humor.
Sí, perquè si no, no es porta. A banda d'arrossegar son, de patir jet lags, insomnis i alteracions molt curioses vinculades amb la son, amb el dormir, trastorns a vegades menys coneguts o que no sabem ben bé com funcionen, que també volíem parlar avui amb el doctor Eduard Estivill, metge especialista en trastorns de la son. Com estàs, doctor?
Molt content d'estar aquí.
Gràcies per acompanyar-nos, un cop més. Ara dèiem, que fa temps. Jo et tinc molt present, però clar, ara feia temps que no venies.
Bé, però això és normal, no passa res. Com si fos ahir, que sí,
exacte, exacte. Sí, sí. És així mateix. Sí, sí. També vull saludar un col·laborador habitual que de seguida farem el vermut amb ell i que té una afecció que està vinculada a la son, que és el Tomàs Fuentes. Hola, Tomàs, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Després farem el vermut, eh?
Va,
però t'hem demanat que vinguis per parlar d'una afecció personal que té, que n'ha parlat en alguna ocasió, però que està vinculada amb la son i a vegades quan ens sentim a parlar no sabem ben bé com funciona. I als oients també els hi demanem que ens expliquin anècdotes o vivències o afeccions al voltant de la seva son, si, per exemple, us quedeu adormits amb facilitat pels llocs, si no, al contrari, si teniu insomni, si parleu quan dormiu, si ronqueu moltíssim que no deixeu dormir els altres, si sou sonàmbuls, si per la vostra feina o per la vostra vida viviu en jet lag permanent. Notes de veu ara mateix al 606-25-64-39, missatges a Twitter, Instagram o al correu electrònic via lliure @raco.net. Tenim la Clara Molins per aquí, també tenim la Mireia Garolera. Hola, les dues.
Hola,
algun problema de bon dormir?
Jo dormo bastant profundament.
Bé.
El que passa és que parlo moltíssim quan dormo.
Sí, la persona al costat no...
Exacte, l'altra no descansa.
Mireia.
Jo, en el meu cas, porto 4 anys i mig amb una nuvolosa, diguem.
Ja, no? Amb criatures pel mig. Exacte. I tota la pesca. Clar, això, mira, m'agafo el primer que ha dit la Clara. Això de parlar dormint, què,
bé, doctor? És una situació que es dona quan estem somiant. És a dir, quan es produeix un somni, normalment parlem.
Ah, parlem normalment, si somiem?
Sí, sí, normalment diem algunes petites paraules. El que passa és que hi ha gent que en diu moltes.
Que parla, sí, discursos llarguíssims.
O sigui, t'han gravat o no?
No, mai.
Això t'hauríem de fer.
No, però parlo, o sigui, molta estona, pots arribar a parlar. Sí, 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 el que passa és que és incomprensible per l'altre en principi, per
correcte,
sort, també.
I sobretot l'altre no pot esbrinar res del que vol
no?
saber. No, saps allò dir, si diu on vas anar ahir? No.
Si el diu, això... si diu el nom d'una persona en concret...
Compromès?
Què passaria?
No serveix, no serveix.
No serveix.
És la que està en el somni.
Clar.
No, però és benigna, això és important dir-ho, perquè hi ha molta gent que ho diu.
No té cap conseqüència.
No, el problema és que si és molt sovint i cada dia, aleshores el son pot ser no tan reparador, perquè un mateix s'autodesperta una mica i fa que dormi més superficial, però no en donis cap importància.
I el fet de somiar afecta d'alguna manera o no?
Tots somiem. Però
tots somiem?
Sí, però no tothom... per recordar un somni ens hem de despertar. Per això recordem normalment els somnis a última hora abans de que soni el despertador o quan sona el despertador. En canvi,
i se'n van molt ràpid, no?
Sí,
tu tens la sensació que quan et despertes dius, m'estic recordant de tot, i al cap de 20 segons
ja no ho saps.
Ja no saps res de què havia passat ni
és
què.
Normal, és normal. El que succeeix bàsicament és que la gent que diu que somia molt és perquè es desperta moltes vegades. I el que es desperta moltes vegades és perquè en el son acumula o neguit o tensió o no ha descansat bé aquella nit. És a dir, important entendre que tothom somiem, però no tothom recorda els somnis, només els que dormen potser pitjor, i a última hora de la nit els que dormen bastant bé.
Déu-n'hi-do. Bueno, ara de seguida anirem a parlar d'aquestes afeccions, perquè hem sentit un parell de casos. Tenim molts missatges de gent que ens està enviant o curiositats o casos personals. En tenim alguns que hem sentit al llarg del programa, com la Sara González, que ens deia que ella té insomni des dels 12 anys, que també m'agradarà comentar. Però d'aquestes notes, abans de començar, el motiu és que aquesta nit es canvia l'hora. Des del punt de vista d'un expert en la son, això què és?
Molt malament.
Molt malament,
A vegades ho diem igual, Tu m'has sentit a dir això, em penso que els últims 20 anys. perquè tenim raons científiques per dir-ho, O sigui, no és perquè sí. Entenem molt bé que la gent li agrada aquest que entrarem ara.
Sí.
Si tu fas una enquesta, la majoria et dirà, no, a mi el d'estiu...
Les tardes que s'allarguen i tot
però
això.
Però què és el que ens agrada? No que s'allargui la tarda, sinó la llum. Ens agrada, la llum.
Correcte.
La llum és vital per dormir bé i per estar ben despert durant el dia. La llum el que fa és, en el moment que surt el sol de matí, fa que el cervell no fabriqui melatonina i aleshores et ve l'alerta. En canvi, a la nit, quan se'n va la llum, és quan comencem a fabricar melatonina. Què passa amb aquest canvi d'horari? Que fabricarem melatonina més tard. Per tant, ens aniem a dormir més tard. El que hauríem de canviar no és l'horari d'anar a dormir, és l'horari de treballar i plegar una hora abans. Això seria brutal, perquè és el que passa a països com França o com Estats Units, que a les 6 de la tarda s'acaba la vida en el sentit laboral. Però clar, aquí ja estem lluitant amb això, perquè hi ha diferents comitès que pressionem a la Unió Europea, etc. Però
no us acaben de fer cas, no? Bueno, la Unió Europea.
Deu ser molt difícil, saps? Suposo. Jo també ho suposo, perquè clar, no ha de canviar només l'horari, ha de canviar l'hora que acaben les escoles,
clar.
Ha de canviar l'hora que acaben la gent de treballar, i entendre que hem de fer com els francesos, o fins i tot només com els portuguesos. A Portugal, a les 8 de la nit, la gent sopa. A Itàlia, la gent sopa. I què passarà ara? Què passarà? Ara diem, ara dormirem una hora menys. Tu has de dir, no dormireu una hora menys. El que heu de fer és anar a dormir abans, una hora abans.
Clar.
I dormireu les mateixes.
Clar.
Tot és una mica de sentit comú.
Sobre això, ara que has dit el tema del menjar, abans em feia gràcia perquè en els Exagrables el Santi Jiménez ha dit que ell dorm fantàsticament, el Malcom Otero ha dit que ell dorm malament, sí. I el Santi li diu, bueno, aquestes comilones que et fots, normal que no dormis bé.
Clar.
Això hi afecta, evidentment.
Totalment.
Com més tard vas a menjar, pitjor.
I la quantitat que menges.
Clar.
També he dit una cosa molt divertida, no? En castellà les tumbes estan llenes.
Sí,
de
cultura, sí.
No sé què he dit, sí, això, sí. Que això és molt maco, però això són, bueno, són raons claríssimes. En castellà també diuen, ja que esmorzar com un rei, dinar com un príncep
i sopar com un pobre. Sí, sí.
Vol dir que hem de sopar poc. És cert que el que mengem durant la nit també influencia, és una de les coses que influencia amb el son.
A veure, Tomàs.
Hola.
Tu tens...
Estava dormint.
Tens narcolèpsia.
Sí.
Val,
sí, sí.
És una afecció que vas descobrir a quina edat?
Doncs als 30 anys, potser.
Als 30?
Sí, sí, sí. Perquè fins aquell moment, bàsicament, tenia molta son, anava molt cansat, i jo pensava que era per la feina, treballava molt, i a partir dels 30 vaig començar a tenir altres característiques de narcolèpsia, com les cataplexies, que són aquests...
Cataplexia.
Microdesmaios, per dir-ho d'alguna manera, com el que té l'Èbole.
Sí, que ho hem vist alguna vegada.
En riure molt. A mi no em passa tan fort com a ell, però sí, paràlisis, sí, de la son.
Alguna vegada t'has quedat com...
Sí, no arribo a caure, però sí que, sobretot quan ric, pues, perdo el to muscular, que se'n diu, perdo les forces.
Però passa com a l'Èbole, llavors, o sigui, és el riure.
Sí, bueno, depèn. Normalment amb el riure, però són emocions fortes. A vegades... Si m'emprenyo molt, passa molt amb el gos a primera hora.
Sí, fot un crit.
Que fot un crit i perdo les forces. No arribo a caure, però sí que m'he de quedar quiet amb el cap que em cau, i si em veu algú pensa què li passa. Que no.
Hosti, que bèstia.
Va ser precisament un gos el que va ajudar a un dels científics que va descobrir aquesta malaltia, que tenia aquesta malaltia el gos, perquè és una malaltia genètica. El gos, quan s'acostava en el seu amo, només de veure'l caia a terra.
Oh!
I això és un atac de cataplexia.
Brutal, és brutal.
Sí,
però
sí.
Llavors dius que és genètic.
Sí, sí. Hi ha aquestes persones realment tenen aquesta alteració que té dos símptomes, bàsicament. Els atacs de son, que és el que explica en Tomàs, i la cataplegia, que és pèrdua de to muscular davant d'un estímul. Per exemple, els nens que són molt cruels, quan saben que algú li passa això, a les classes, 12, 13, 14 anys, expliquen un acudit,
oh, sí.
I el tio cau, que és el que li passa a l'Èbola, el que et passa a tu, Tomàs, i a molta gent. Però també hem de dir que això és, no és molt comú, i malauradament no tenim un tractament contra la causa, però sí que tenim tractaments contra els símptomes que més o menys aquestes persones poden viure.
Està vinculada la narcolepsia i la cataplexia?
Totalment, és un segon símptoma.
Ah.
El que passa és que no, els dos no surten al mateix temps. Pot ser molt bé que una persona comenci amb aquests atacs de son, és a dir, narco és son, lèpsia, atacs, atacs de son, durant el dia. I això és perquè un dels graons del son, que és la fase REM, que ho heu explicat alguna vegada, que normalment surt en els cervells humans quan dormim, al cap d'una hora i mitja de dormir, i després durant el dia ja no surt aquest bitxo, diguem-ne, la fase REM no surt, en els narcolèptics surt cada 2-3 hores durant el dia.
Què dius?
Per això tenen atacs de son. I
o sigui, és la fase REM intentant sortir?
Correcte. Correcte,
que bèstia,
és així, és així. Per això, quan tu els veus que s'adormen, veus que comencen a moure els ulls. REM vol dir rapid eye movement,
sí.
Moviment ocular ràpid. Aleshores, si el Tomàs s'adormís ara, i ara no s'adormirà perquè està atent, però fins i tot a llocs molt, molt potents d'estímuls externs s'arriben a dormir, discoteques,
sí, sí.
Reunions importants.
Si tu has adormit en una discoteca o en un lloc de festa o alguna
cosa així, sí. No de peu, però a vegades vaig a seure una mica i amb la música a tope jo dormint allà. Mm. Clar, tu... Ara el que passa és que no hi vaig, tampoc sóc molt d'anar-hi, però... O al cinema, fa que no vaig al cinema molt, perquè ara que me'n relaxo una mica, jo si vull veure una pel·lícula l'he de mirar a casa i de peu.
Què dius?
Sí, sí.
Si vols estar aquella... atent a una pel·li, no
sí,
et pots relaxar.
O aquella típica de, ostres, la nominada, aquesta la vull veure sí o sí... És veritat que hi ha dies que noto que dic, mira, crec que avui s'hi aguantaré i puc seure, però sí, moltes vegades m'he de posar en peu i mirar-la de peu, perquè és que si no, no la acabo mai.
És brutal, això, eh? No, i et deies que és genètic, llavors pot ser que hi hagi algú de la família que ho hagi tingut?
Jo he estat investigant i no... i que sapiguem, no. Mon pare, per exemple, sí que s'adorm ràpid, però no he tingut mai atacs de son, i més a damunt no ho sabem.
Desconeixem una mica totes les característiques d'aquesta genètica, tot i que sí que hi ha algunes proves que es poden fer, que, evidentment, el que prima són els símptomes, és a dir, els metges hem de mirar què passa, no? Després començar a fer proves per veure si el que passa és cert o no. Una de les proves és un anàlisi de líquid cefalorraquídic, que és una punció lumbar. No cal fer-ho a tothom, però, bueno, per saber-ho sí que és correcte. Però normalment, moltes vegades no és una generació darrere l'altra, poden passar dues o tres generacions.
Uau, sí que
si
se salten...
nanos, segurament potser no els tindran. Mm-hmm. Aleshores, és desconegut.
Quina... pot haver-hi un disparador d'algú que li... Algunes... en un moment determinat... O sigui, tens una predisposició genètica i passa alguna cosa que fa que aflori d'alguna manera.
És cert, hi ha alguns casos que expliquen després d'un traumatisme o després d'una situació d'alguna malaltia, però bàsicament és, esporàdicament, normalment a l'adolescència comencen aquests tipus de situacions i, clar, és molt difícil de diagnosticar al començament perquè els símptomes no són molt evidents. Mira, t'explico la característica d'una nena que vaig veure quan tenia 16 anys. Era una magnífica jugadora de bàsquet a la seva escola,
sí.
I la mare la va portar perquè començava a dormir-se a classe, començava a dormir-se a casa, i la mare està a l'edat del pavo, aquesta nena, 16 anys, més fa que dormir, i quan la vaig veure, sí, verdaderament tenia aquest atacs. I li vaig preguntar per la cataplegia i li vaig dir, tu davant d'una situació d'emoció, quan algú et fa un acudit o quan et passa alguna cosa molt emotiva, tu notes que et ve aquesta pèrdua de to muscular, que pot ser només a una part del cos o a tot el cos. Quan és tot el cos és quan caus a terra, aquestes són molt greus, però pot ser només una petita pèrdua de to muscular. I ella insistia en que no. Després la mare em diu, bueno, també a part de que s'adorm a sobre, ara ja no juga bé a bàsquet.
Ostres.
No juga bé a bàsquet, i per què? I ella em diu, no, perquè cada vegada que vaig encistellar, noto que amb la mà se m'afluixa. Era brutal. Això era la cataplegia. Precisament l'emoció desencadenant d'aquest fet era el voler encistellar, i com que era molt bona, ella ho feia molt bé. Però aquella emoció feia que perdés el to i va començar a jugar malament.
Això t'ha passat amb el món de l'esport o alguna cosa així, Tomàs, o no?
Bueno, és que no sóc molt esportista, jo, però...
Bueno, home, però...
No, però sí que em passava... jo vaig estar 10 anys treballant a la competència.
Clar, és que imagina't.
I hi havia un cas molt concret que és una mica cretí d'explicar, perquè em passava quan algú reia d'un acudit que havia fet jo.
Ah, que bo!
I no sé si era per l'atenció de moltes vegades els guionistes... tendim a ser molt negatius, això no fa gràcia, i suposo que en veure la gent riure deixava anar com no sé el què, i és quan però si l'acudit l'havia escrit d'un altre, no em passava.
És fer una cistella, o sigui, jo l'he colat ara aquí
i exacte, i m'havia, això em queia al cap, mai se'm va anar a donar ells, però m'havia de fer així
aquí en directe, aquí a la taula,
sí,
mateix,
sí, diverses vegades al dia, sí
i no els vas explicar?
Brutal.
Després, però clar, ells estaven a la seva, si et fixes molt sí que em pots veure, però com que és pocs segons.
Sí. Però què vas aprendre a dissimular-ho també una mica, o què?
Dissimular-ho, és que no em queda una altra.
No,
vull dir, no puc fer una altra cosa que aguantar-me el cap, perquè si no em dono contra la taula. Aleshores és l'únic que puc fer. Ara amb el show que faig de la ruïna també...
Clar, clar, que vas a un teatre, hi ha molta gent allà.
També em passa, clar, quan és improvisat el que diem, quan dic alguna cosa que en el meu cap no era tan divertit i la gent riu molt, doncs moltes vegades el que passa és que com que entra dins de lo normal riure, sembla que jo m'estigui rient, però en realitat moltes vegades és que no tinc forces.
Si el moment que t'aguantes al front, que és com d'hola, que hem liat aquí, en realitat t'estàs aguantant,
sí,
per no caure.
I és molt frustrant perquè no perds la consciència, aleshores...
Ah, no perds la consciència?
No, I és molt angoixant perquè a mi el que em ve de gust és dir, si l'Ignasi, el meu company, ho veu, és dir-li, que estic bé, que no passa res, però no puc. I aleshores, a vegades hi ha aquella cosa de ostres, estàs bé, estic bé, em passarà d'aquí 3 segons, però no t'ho puc dir, no puc. I és, això angoixa molt.
És brutal. Llavors això t'impedeix fer algunes coses a la vida, suposo, no?
Sí, conduir, per exemple.
Conduir-ho no pots.
Sí, i després hi ha coses més... Les cataplexies, de moment, bàsicament conduir. I després, atacs de la son, bàsicament, és de... pues no puc fer segons quins plans, perquè sé que no arribaré. Si estic prenent aigua amb els amics, hi ha un moment que dic, me'n vaig, i he de marxar allà, perquè és que si no aguantaré.
Okay, ja ho saps.
Veure pel·lícules amb veus, bueno, però hi ha cosetes, això... Bueno,
tu no se'n pot proposar anar al cine, clar.
Se'n pot proposar,
sí, però et diria que no. Però... No puc aquell dia i tot el rotllo. No?
Però siguem positius, eh?
Sí.
Aquesta seria una part negativa, diguem-ne, de la vida d'aquestes persones, però bueno, ell és un exemple, o és un exemple l'Évole, és a dir, tu pots ser molt bon, bona professió, no té res a veure.
Sí, sí, no, vull dir, no m'he impedit fer res.
Evidentment, jo tinc pacients, per exemple, que els conec des de que tenien 12 o 13 anys diagnosticats i que ara són metges, una altra és dissenyadora de joies, una altra té una farmàcia, és a dir, poden fer professions, clar, no poden ser monitors de paracaidisme.
No, clar, clar,
no
clar.
Poden conduir avions, és a dir, hi ha coses que no, però poden tirar endavant, eh? O sigui que...
Hi ha un llibre que va publicar Blackie Books sobre la son i tal, i l'escriu un fotògraf de National Geographic,
sí,
que fotografiava lleons. I clar, de l'emoció moltes vegades es queia. I va dir, ho he deixat de fer, perquè algun dia se'm menjarà un lleó.
No, total. Clar,
trobava un animal molt estrany i tal, de la pròpia emoció es desmaiava. I està molt bé perquè... amb humor i t'explica tot el tema de les els cicles de la son. És molt interessant.
Tenim molts missatges de gent que ens està fent preguntes sobre diversos àmbits. Per exemple, el Joan, a través de Twitter, diu, vaig trigar molts anys a saber que patia paràlisi de la son. Uh-huh. Al principi era aterrador, ara ho tolero millor, però és terrible i molt molest. I ens pregunta si hi ha consells per evitar-ho. El que jo vull saber primer és què és la paràlisi de la son.
És un fenomen que es dona, precisament a les narcolèpsies ho poden tenir, és sí. Un dels fenòmens que poden tenir, que és la desconnexió de... O millor dit, quan ens despertem, el que fem és sentir el despertador i automàticament ens movem, és a dir, recuperem el, diguem-ne, la consciència i el to muscular. Per això paguem el despertador o paguem el mòbil.
Tot i que pots tenir tot aquelles enrampades de llevar-te al matí de sí, la mà que se m'ha dormit o la cama se m'ha dormit.
Depèn de la postura en què.
Clar, 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 clar.
Això no és el mateix. Mm-hmm. Això és bàsicament que el cervell primer es desperta i després es desperta el to muscular. I passen o bé uns segons que és dramàtic.
No em puc moure.
Exacte.
Oh.
No pots moure i en canvi saps que estàs despert. I això és dramàtic. Hi havia una molt antiga, que segur que hi ha gent que se'n recorda, una sèrie que es deia Twin Light Zone, que,
sí,
era, que hi havia una de les sèries que la persona es moria, l'enterraven i tenia un atac.
Una paràlisi de la son molt llarga.
Sí,
no?
Que en aquest cas era ficció, no? Però molt llarga. Aleshores, això és benigna? Correcte, és benigna, no implica res especial, no es pot prevenir de cap manera, simplement en el moment que et passa has de pensar m'està passant això, i no intentar fer cap força, perquè de la força que fan per despertar-se muscularment en el moment en què es connecten es poden caure a terra.
No, sí? Però no poden dir res tampoc, clar,
no, clar,
com el Tomàs, no pots moure la boca.
És brutal, perquè penso que en aquesta pel·lícula que t'explicava, al final saben que està viu perquè li cau una llàgrima. O sigui, era l'única manera...
M'està de... recordant molt una cosa que... Me'n recordo un episodi terrible d'una sèrie que es deia Nip Tuck, no sé si algú l'havia vista, que era de...
Les cirurgians.
De cirurgians. Sí,
sí. Del 33.
Que s'equivocaven i en comptes de posar-li no sé quin... Bueno, com es diu per adormir?
Medicament, sí,
no, morfina o...
Sí, una morfina per adormir algú, per operar-lo, una anestèsia. Li posaven algun altre tipus que li provocava això, que estava despert però no es podia moure.
Exacte.
I l'operaven de viu en viu.
Sí, sí.
I clar,
sí, sí.
Era terrible, era una escena
doncs
espantosa.
Doncs això mateix els hi passa als que ho tenen, però els hi dura molt poquet. I l'important és que no s'angoixin, que pensin que no els hi passa res estrany i esperar que li passi l'episodi.
Tenim més missatges. La Gisela diu, de petita era capaç d'anar caminant i dormint, sí, agafadeta al cotxet de la meva germana. Ara de gran, durant el dia, puc tenir molta son i adormir-me a tot arreu i, en canvi, de nit no poder clocar els ulls. Això et pot passar, que estiguis tot el dia pensant, hosti, quina son, i arribes a casa, prepares no sé què, t'estires al llit i... Mec.
Sí, pot passar. Ell explica dues coses, eh? Anem per la primera. La primera diu que quan era petiteta es llevava dormida...
O sigui, es podia dormir caminant.
No, jo crec que el que li duria passar és que...
Capaç d'anar caminant i dormint agafadet al cotxet de la germana.
Exacte. Això normalment és un episodi de sonambulisme que repeteixes alguna cosa que has fet durant el dia. Entenc que deu ser això. Si és aquesta, si l'acció que li passa és que ella tenia molta son, clar, això és tenir molta son. Si explica que caminava amb el cotxet...
Sí, agafant-se del cotxet de la germana.
Això vol dir que tenia alguna patologia que li provocava molta son. I potser és la mateixa patologia que li passa ara, que durant el dia doncs pot tenir molta son i a la nit no dorm. Normalment, això és un símptoma, sempre és un símptoma. I un símptoma vol dir que és una cosa que ens passa, però sempre hi ha una causa que el provoca. En aquest cas, concretament, s'ha de veure quina és aquesta causa. És com si el Tomàs vingués i em digués tinc molta son. Jo el primer que li preguntaria és quantes hores dorms al dia.
Clar.
Si en dorm 3, aleshores diria la culpa normal. És això. Mm. En canvi, si dorm les normals, s'ha d'investigar.
Perquè vinculat a la narcolèpsia, tu, Tomàs, dorms bé? O sigui, quan... No, eh?
No. Pots dormir moltes hores, però la son no és reparadora, que se'n diu.
Ah, o sigui, tu podries ficar al llit i estar 8 hores al llit?
És el problema. Com més dormo, vull dir, jo em llevo cansat moltes vegades.
No dormen bé, això és una paradoxa brutal.
És brutal,
la gent diu, mira, amb el que dorms durant el dia, ja, que tens, tio, la nit deus dormir brutal.
Com un tronc.
No, que va, dormen fatal, fatal. De fet, us he explicat abans que tenim medicaments pels símptomes, no? Tenim un medicament per la son, que són estimulants, tenim un medicament per la cataplegia i tenim un medicament perquè dormim millor. O sigui que és una paradoxa. De nit han de prendre coses per dormir millor i de dia han de prendre coses per estar-se despert.
Digues. La paradoxa que jo, un dels que tinc per dormir millor, me l'he de prendre quan me'n vaig a dormir i 4 hores després.
Clar.
I jo al principi era... Com em costa dormir? Com me'n fas despertar-me? Però realment funciona.
Funciona.